El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran. Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó on avui hi trobem tres novetats i a l'agenda noves sessions del documental del mes i de Cineclub.
També ens quedarem atrapats en el temps per recordar una pel·lícula estrenada al llarg dels últims 25 anys.
La nostra col·laboradora i especialista en el tema, Sandra Sotillo, ens visitarà per parlar de tot el que podem veure en el terreny de les sèries de televisió.
I en l'apartat d'actualitat parlarem del nou rodatge d'una parella icònica del cinema espanyol.
Acabarem, com sempre, amb el concurs en el que volíem saber, si recordeu, si creieu que Tom Cruise pot fer altres registres del que fa generalment, que és el d'heroi d'acció.
Doncs veurem què heu contestat tots plegats. Anem, doncs, per la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Doncs vinga, conclaves i elecció del nou papa a banda, la notícia ens ve de l'àmbit de la cultura. Dilluns es va saber que l'actor Bill Murray actuarà amb el violoncel·lista alemany resident a Nova York, Jan Vogler. Serà el dia 21 de juny al Gran Teatre del Liceu, una trobada entre dos amics i també entre la música i la literatura nord-americana.
Quina és la idea, doncs, celebrar que el nostre país segueixi comptant com a tal a l'hora d'escollir un escenari per fer espectacles com aquest? Un gran actor, un gran músic i, de fons, textos i peces de Twain, Hemingway, Whitman, Cooper, Bernstein, Gerwin i Foster. Què us recomanem a partir de tot plegat? Doncs Una nit a l'òpera, dels germans Marx, una pel·lícula estrenada l'any 1935 i dirigida per Sam Wood, on podeu passar una bona estona i veure en pantalla actors i música. La podeu veure a Apple TV i a Amazon Prime.
Auronics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Soy alicantino. Hijo del Levante. Puedes elegir la guerra, pero no los enemigos.
¿Qué coño haces? ¿Quién es este flipado de mierda?
Cielo, venga. ¿No tienes enemigos?
Mira quién tenemos por aquí.
No.
Mírame. ¡Mírame!
Hay gente que me ha hecho mucho daño.
Hola, quiero poner una denuncia.
Pero no son mis enemigos.
¿Se va a quedar así para siempre?
Me temo que sí.
¿Qué haces?
Quiero que me pidas perdón.
¿Por qué?
Por cada hostia que te he dado.
Doncs vinga, comencem amb Enemigos, una pel·lícula espanyola que es va estrenar al Festival de Màlaga. És un drama, ho heu pogut intuir, de venjança i crims, que pels personatges, que són un grup d'adolescents, s'emmarca en el popular gènere de cinema kinky que tants bons títols els va donar, això sí, a les dècades dels 80 i 90. La premissa de l'argument planteja la pregunta: què series capaç de fer per un enemic declarat?
Una bona pregunta.
A partir d'aquí veurem el que passa. De fet, la història ens presenta Chimo i a Rubio, que són dos adolescents del barri que han crescut sent enemics irreconciliables. Un bon dia, Chimo té l'oportunitat de prendre's la justícia per la seva banda sense pensar en les conseqüències que li reportarà aquesta venjança que vol dur a terme. En el repartiment tenim a Christian Checa, Hugo Welzel i Estefania de los Santos, entre d'altres, i el director és David Valero, que també és l'autor del guió. Va debutar el 2012 amb Los Increíbles, després ha dirigit Lincoln, El Arca de Noé i La vida más larga.
Si tienes tiempo y pocos escrúpulos, tengo una historia para ti. El mundo que conoces desapareció consumido por las llamas de una gran guerra. Lo único que queda son las tierras perdidas.
Estoy buscando a un guía que conozca las tierras perdidas.
¿Por qué quieres ir allí?
Estoy buscando un gran tesoro, un poder inmenso.
¿Son amigos tuyos?
No tengo muchos amigos.
Yo tampoco.
I del cinema kinky espanyol passem al fantàstic alemany amb Tierras Perdidas, que és una pel·lícula que, a més, alberga aventures, acció i homes llop inclosos. Es tracta de la primera adaptació de relats curts de George R.R. Martin, que és, recordem-ho, l'escriptor de Juego de Tronos. De fet, són tres relats, protagonitzats tots ells per dones, de l'obra Amazons 2, publicat l'any 1982. A l'argument, què ens presenta? Ens presenta una reina desesperada per trobar la felicitat en l'amor i, per aconseguir-ho, envia a una poderosa bruixa el que es coneix per les tierras perdudes, les terres perdudes, perquè en allà intenti trobar un poder bàsic que permeti a una persona transformar-se en home llop. Amb l'ajuda d'un caçador, la bruixa lluitarà contra criatures obscures, sabent que cada desig que aconsegueix fer realitat té el seu preu, evidentment, com sempre. El repartiment: Amara Okereke, Milla Jovovich i Dave Bautista, entre d'altres, i el director és Paul William Scott Anderson, no confondre'l amb Paul Thomas Anderson, que és un altre. Ell va debutar el 1994 amb Shopping i després ha dirigit Mortal Kombat, Horizonte Final i tota la saga Resident Evil, d'entre d'altres.
En un lugar muy lejano había un emperador poderosísimo. Un día reunió a todos los sabios del reino y les dijo: quiero una frase corta que sirva en todas las circunstancias.
¿Y cuál era?
El contrario de la muerte no es la vida, es el sexo. El sexo es lo único que no da resaca y que disipa momentáneamente la muerte.
I acabem les novetats com les hem començat amb También esto pasará. És una producció espanyola que també es va presentar fora de concurs al darrer Festival de Màlaga. És l'adaptació a la gran pantalla d'una novel·la del mateix títol, escrita per Milena Busquets, que va tenir el gran èxit i va servir a la pròpia autora com a catarsi davant la mort de la seva mare. Va tenir una gran acceptació, hem de dir, per part de la crítica i també pels lectors del llibre, que això és important perquè
sí.
Quan es fa una adaptació d'un llibre sempre hi ha un risc perquè...
Hi ha un estol de fans del llibre que jutgen la pel·lícula.
I que cadascú, tots sabem que quan llegim, cadascú té la seva pel·lícula al cap, després que tothom li coincideixi una mica.
I aquí està la gràcia, que el director també té la seva lectura i és el que transporta o trasllada a la pantalla.
Totalment. Un d'aquests lectors, de fet, va ser la pròpia directora de la pel·lícula, que explica: quan vaig llegir la novel·la acabava de morir la meva mare, vaig connectar amb cada una de les pàgines i vaig decidir que volia dirigir aquesta pel·lícula. L'argument es presenta a Blanca, que acaba de complir 40 anys, just quan mor la seva mare. Per escapar del dolor, Blanca intenta trobar refugi en el sexe, amb amants i exmarits, i incapaç de gestionar la situació, decideix deixar la ciutat on viu per anar a casa de la seva mare, que estava al petit poble que tots coneixem aquí, casa nostra, de pescadors de Cadaqués. Al repartiment tenim Marina Sala, Susi Sánchez i Carlos Cuevas, entre d'altres, i la directora, com dèiem, és Maria Ripoll, que també ha escrit el guió amb Olga Iglesias. Va debutar, recordem, el 1998 amb Lluvia en los zapatos, i després ha dirigit títols com Utopia, Retratos de Sándalo, Vivir dos veces o Yo no soy esa, entre d'altres.
I presentades aquestes tres novetats, vegem com ens queda distribuïda la cartellera. Aquesta setmana tenim dos doblets, que són Callara amb El Casoplón i una pel·lícula de Minecraft amb Amateur, i a la Fatra Sis Sales, doncs una pel·lícula en tota la mateixa pel·lícula en totes les sessions disponibles. Les tres primeres sales són les novetats de la setmana, Enemigos, Tierras Perdidas i també Esto Pasará, i les tres últimes, Cónclave, El Comptable 2 i Thunderbolts.
Però en l'apartat d'agenda heu d'apuntar que tenim nova sessió del documental del mes amb la projecció de Campi qui pugui de la directora Alexa Poquin. La pel·lícula ens presenta el món hospitalari a través d'uns tallers organitzats a Suïssa per estudiants i professionals mèdics on intenten afrontar situacions difícils del dia a dia de la seva feina. La podeu veure avui mateix a les 8 del vespre i també demà dissabte a les 5 de la tarda a l'auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas. Però també tenim nova sessió de Cineclub, en aquest cas amb la projecció de Sometimes I Think About Dying de Rachel Lambert, basada en una obra teatral que parla de la inadaptació, de la por als altres i al món i del valor que tenen les relacions personals. La podeu veure avui a 2:15 de la nit als cinemes Olot. I per últim dir-vos que dijous vinent 15 de maig la pel·lícula que podeu veure en versió original serà El Comptable 2.
...25 anys atrapats.
Anem una vegada més de viatge, és el que ens proposa aquesta secció 25 anys atrapats, on recordem una de les grans estrenes de cinema dels 25 anys de sessió contínua. Avui viatgem a l'any 2003, quan s'estrenava la última peça d'una obra colossal. Estem parlant del Senyor dels Anells, El Retorn del Rei.
Ha llegado el final. Frodo está más cerca de Mordor.
¿Cómo sabemos que Frodo está vivo?
¿Qué te dice el corazón?
Venga, amo. Venga con Sméagol.
Esta es tu prueba. Cada sendero que has recorrido a través de bosque, sierra, te ha conducido a este momento.
Dirigida per Peter Jackson, El retorn del rei és la tercera pel·lícula de la saga del Senyor dels Anells basada en l'obra de J. Ronald Reuel Tolkien i ens presenta l'última part del viatge que emprenen nou companys, en realitat en aquest moment només en queden 8, per intentar salvar la Terra Mitjana de l'obscuritat imposada per Sauron.
El retorn del rei està considerada per alguns com la millor de les tres entregues de la saga. Sigui com sigui, el que sí que va suposar va ser el trencament amb la idea sempre present de que terceres parts d'una saga acostumen a decaure respecte a les anteriors. Aquí, el clímax èpic i emocional de la pel·lícula la fa mereixedora de ser l'única de fantasia medieval en guanyar, atenció, 11 premis de l'Acadèmia de Hollywood.
Era, doncs, la culminació de molts mesos de treball on es va perfeccionar tot el que s'havia fet en les dues entregues anteriors. Plena de moments de violència i d'acció, resulta també a la vegada una experiència íntima i emotiva. Quan el desembre del 2003 es presentava al públic, l'acceptació i els números de taquilla, evidentment, donaven la raó als més optimistes. Era una manera magistral de tancar una trilogia.
Elmer, forma tu seu en el flanco izquierdo. Amren, sigue el pendón del rey hasta el centro. Grimbold, coloca tu compañía a la derecha en cuanto superáis el muro. ¡Avanzad! ¡Chinken! ¡Luchad! ¡Luchad, jinetes de Theoden! ¡Caerán las lanzas! ¡Se quebrarán los escudos! ¡Aún restará la espada! ¡Rojo! ojos en el día, hasta el nacer del sol.
Els reconeixements per al retorn del rei no van trigar, i és que a banda dels premis esmentats a l'Òscar als 11, inclosos el de millor pel·lícula i director, el retorn del rei ja havia aconseguit l'aclamació i els guardons al BAFTA, els Globus d'Or, els premis del Sindicat d'Actors i molts altres.
Artísticament, doncs, poques produccions poden comparar-se-li. La banda sonora de Howard Shore és espectacular, com podem escoltar de fons. Els efectes especials varen introduir noves tecnologies amb una barreja perfecta entre els paisatges de Nova Zelanda i les maquetes en miniatura desenvolupades per l'empresa Weta Workshop, que després participarien en tota la saga del Hobbit i altres títols importants.
Coraje, Merry. Coraje por nuestros amigos.
¡Estad alerta! ¡En formación! ¡Picas al frente! ¡Arqueros detrás!
Quan parlem del repartiment, el retorn del rei segueix ostentant un dels més atractius dins de les sagues èpiques: Elijah Wood, Kanan Samadi, Arturo del Puerto, Dominic Monaghan, Billy Boyd, acompanyats d'Ian McKellen, Damgar Hansen i David Byrne, presenten un equip compacte on el més destacat, de fet, era la perfecció de totes i cada una de les seves interpretacions.
Amb aquesta pel·lícula, doncs, Peter Jackson seguia demostrant que és un expert en l'ambientació d'escenes i en la descripció de tots els seus detalls. A més, crea uns personatges únics que fan que la història no decaigui en cap moment. I tot això només ho acostumen a fer els autèntics mestres.
Un mestre que aquell any, el 2003, ens va regalar, doncs, una de les grans pel·lícules de les últimes dècades, i avui, al Sessió Continua, ho hem volgut recordar. Podeu veure El retorn del rei a Apple TV i Amazon Prime.
Capítol a capítol.
Doncs vinga, capítol a capítol, parlem de sèries de televisió. Ja ho sabeu que no ho fem nosaltres, sinó que ho fa la nostra especialista i col·laboradora del Sessió Continua, la Sandra Sotillo, que ens porta tota la informació, que sempre és molta.
Preneu paper i llapis.
Exacte, i aquí estem a punt per saber les novetats i tot el que ens espera. Sandra, endavant.
Hola, Neus, hola, Jordi. Començo a les estrenes del mes de maig amb una sèrie espanyola que arriba just a temps pel Festival d'Eurovisió de la setmana que ve, a Movistar Plus, La Canción.
Franco quiere que ganemos el festival europeo ese de las canciones.
3, 2, 1, dentro. Maciel.
Y la canción es bonita.
¿Todavía no la escucho?
¿Y cómo la iba a escuchar?
Llega como que me da.
¿Podemos empezar desde el principio, por favor?
Carolina Ayuste es posa a la pell de Maciel i Marcel Borràs és Serrat en aquesta comèdia dramàtica delirant que explica la història de la victòria de la representant de televisió espanyola al Festival d'Eurovisió de l'any 1968 i el mític La La La. La canció la trobareu ja a Movistar Plus. I avui HBO Max estrena d'una coproducció de les Illes Balears i Portugal titulada Favarits.
Ella és l'inspectora Serra, la seva nova companya.
Comissària,
ha arribat un avís de persona desapareguda. És la consellera.
Així sembla que mai passa res, però no el fies. Hi ha molta merda, ja t'ho dic jo, company.
Creada i ambientada a Menorca i rodada principalment en català i portuguès, és un thriller policial que segueix la investigació d'uns crims disfressats de suïcidis a la illa i d'una trama de corrupció urbanística vinculada a la màfia portuguesa. Favarits, avui a HBO Max. I vinga, la setmana que ve, el divendres 16 de maig, també a Max, estrena de la nova sèrie de JJ Abrams, Dexter.
There she is, the rookie who thinks she can take down the Southwest Al Capone.
What about the Duster? Who's the driver?
Magic on wheel.
I do love my job.
Hold it right there.
I need you to come with me.
El creador de Perdidos es retroba amb l'actor que va fer de Sawyer, Josh Holloway, en aquest thriller sobre la primera agent negra de l'FBI, ambientada als anys 70, al sud-oest dels Estats Units, explica la seva aliança amb un conductor especialitzat en fugides i persecucions interpretat per Holloway. Dexter, divendres que ve, a Max. I també, el 16 de maig, Netflix estrena sèrie amb José Coronado.
Han descubierto que desviáis dinero de las obras del conservatorio.
Si se destapa todo, nos vamos de cabeza a la cárcel.
La credibilidad del Báltico se hundiría.
Mis hijos están tan podridos como los que más.
O sea, ¿se puede parar? Dime que no se va a emitir nunca.
Demostradme que podéis cambiar. Si esto es lo que vais a hacer cuando me muera, prefiero destruirlo antes que dejároslo.
Es titula Legado i podria ser ben bé la versió espanyola de Succession, un drama familiar intens amb lluites de poder, traïcions i un patriarca disposat a tot per salvar el seu imperi empresarial. Legado, el 16 de maig a Netflix. I per acabar amb les estrenes, el dia 22 de maig a Netflix també, Sirenes.
What is this place and why does everyone look like an Easter egg? Is this still their property?
Michaela, she's my boss. I get to call her Kiki. It's a really special honor.
Hey, hey!
Whoa, shielding a scepter?
Who's this?
This is my sister.
I didn't know you existed.
Minisèrie amb Julianne Moore i Kevin Bacon, que podria ser també una història treta, en aquest cas, de The White Lotus. De fet, la protagonista està interpretada per Megan Fay, que va aparèixer a la segona temporada de la sèrie de Mike White. La història segueix el seu personatge, que viatja fins a la finca privada on treballa la seva germana, molt preocupada per la relació que té amb la seva cap multimilionària i propietària de la finca. Sirenes, el 22 de maig a Netflix. I vinga, com a sèrie destacada d'aquest mes, també a Netflix, El Eternauta.
Está cayendo una mierda tóxica del cielo que te toque y te mata.
Vamos, carajo.
Mi hija está en algún lado. Y yo no voy a parar hasta encontrarla.
Adaptació d'un còmic mític que protagonitza l'actor argentí Ricardo Darín. La sèrie segueix a un grup que intenta sobreviure a Buenos Aires després d'una nevada tòxica i l'amenaça d'una invasió alienígena. L'Eternauta la trobareu a Netflix. I com a guilty pleasure d'aquest mes, us diria que ara mateix, amb tota l'atenció mediàtica posada al Vaticà, a mi m'agradaria estar recuperant The Young Pope, la sèrie de Sorrentino sobre un papa de Roma jove interpretat per Jude Law, però com que inexplicablement no es pot veure ara mateix legal en lloc, el plaer culpable que us destaco aquest mes és la segona temporada de Fleabag.
Es una historia de amor.
¿Católico?
Sí.
¿Es bueno?
Sí.
¿Qué brazos?
¿Le queda bien la...?
Sí.
¿Qué cuello?
Me ha tocado.
Oh, Dios, me he colgado de un cura.
Amén.
Si no podem veure el Young Pope, ens haurem de conformar amb el Hot Priest, comèdia brillant creada per Phoebe Waller-Bridge amb una primera temporada fenomenal, però una segona encara més brillant quan la protagonista s'enamora d'un encantador mossèn interpretat per Andrew Scott. Una temporada amb molta química i el mateix nivell d'humor negre de la primera la teniu, aquesta sí, la segona temporada de Fleabag a Prime Video. I això és tot per aquest mes. Ens retrobem el mes de juny amb més sèries. Adéu-siau!
Adéu, Sandra, moltíssimes gràcies, doncs ja sabeu, moltes coses apuntades i el mes vinent encara tindrem més novetats per comentar amb la Sandra.
I parlant de novetats, anem a avançar el que serà una realitat, com és el nou rodatge en el que hi participaran una parella, com dèiem al principi del programa, icònica en el nostre cinema, que són Javier Bardem i Penélope Cruz. La pel·lícula és el thriller psicològic Bunker, escrit i dirigit per Florian Zeller, recordeu que serà la seva tercera pel·lícula, és el director de les dues anteriors, El Padre i una altra que es titulava El Hijo. La cinta està produïda per ell mateix, per el mateix director Florian Zeller. Explica la història d'un prestigiós arquitecte que accepta, atenció, el projecte de construir un búnquer de supervivència a un multimilionari tecnològic. No sé si serà reconeixible quin multimilionari, perquè ara estan a les primeres portades de tots els medis. Aquest fet provocarà que la seva dona es replantegi el seu matrimoni després de 17 anys de convivència. El director ha explicat literalment un thriller que aprofundeix en els desafiaments emocionals i morals que enfronta una parella enmig de les tensions del món que ens envolta, explorant pors, dubtes i dilemes que defineixen la nostra era.
De fet, en paraules de Zeller, el que volia era explicar la història d'un matrimoni i per això em va triar un de real com ho són Javier Bardem i Penélope Cruz, amb qui ell ja diu que volia treballar des de feia temps. La pel·lícula, tot just com dèiem, comença el seu camí, eh? Juntament amb el director, l'equip de productors gestionaran la venda del projecte en l'anomenat mercat del film, que recordem és una activitat paral·lela que es fa a la Festival de Cannes i, per tant, la propera edició, doncs, durant a terme aquesta...
I que és una activitat que ara ja, fa uns anys poder no, però ara ja tenen pràcticament tots els festivals i que és molt important perquè és com un mercat, no un mercat de Vic, però sí un mercat de vendre productes i col·locar-los en plataformes, en distribuïdores, en productores i poder vendre un projecte d'un director que vol presentar la seva pel·lícula.
I tant que sí. Doncs també recordem finalment que aquesta serà la cinquena pel·lícula que roden junts, eh? Bardem i Cruz, parella en la vida real des de ja fa més de 17 anys. Les anteriors van ser Jamón Jamón, Vicky Cristina Barcelona, Loving Pablo i Todos lo saben.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar-vos entrades, ja us avancem que pel proper programa ens visitarà la secció El Nus de la pel·lícula i parlarem del cinema i les portes.
Doncs vinga, obrim-ne una d'aquestes portes per recordar la pregunta que fèiem la setmana passada. No sé si una mica ofensiva per alguns dels nostres oients per les respostes que hem rebut. Dèiem, preguntàvem, creieu que Tom Cruise pot fer altres papers que no siguin el que ens té acostumats, que són l'acció. I l'heroi de primera plana?
Hem de dir que els nostres oients que ens han escrit, majoritàriament però d'una manera molt clara, diuen que sí.
Que sí.
Que sí, que Tom Cruise pot fer altres papers i que a més ja ho ha demostrat.
Que ja n'ha fet alguns. Clar.
Exacte, sí. No? I com diuen en castellà les proves més remito, ens diuen una sèrie de pel·lícules que ell ja ha fet i que, per tant, per als nostres oients demostra que ell és capaç, malgrat sí que n'hi ha molts que comenten que s'ha instal·lat potser més en la seva zona de confort, clar, en aquesta part de pel·lícules d'acció, i que aleshores això ha fet que no hagi sortit tant.
Per altra banda, passen molts actors i actrius.
I tant. Tu agafes Jason Statham i és un altre actor que està encasellat amb les pel·lícules d'acció. Bé, en tot cas, hem rebut prop de 40 respostes encertades i entre totes elles s'emporta les dues entrades, Gentilesa de Cinemes Olot, l'Hilari Socarrats, que ens ha dit, és una mica llarg,
atenció,
eh? Jo us llegeixo el que ens ha dit l'Hilari. Diu: Tom Cruise no és només una estrella de Hollywood, és una màquina de fer cinema. Ha estat pilot rebel, advocat arrogant, vampir elegant i heroi d'acció extrem. Però el que realment el defineix és la seva entrega total. Actua, produeix i fins i tot arrisca la vida en cada escena. Des de Top Gun fins a Missió Impossible, passant per drames, com Nascut el 4 de juliol o Magnolia, ha demostrat una versatilitat brutal. El seu compromís amb el cinema és innegociable i per això continua sent un dels grans, polivalent, valent i apassionat. I acaba dient: gràcies per tant, Tom.
M'ha agradat que hagi citat Magnolia perquè precisament és un d'aquests papers que fugen d'aquest cliché que tenim de Tom Cruise. Anem per la pregunta. A partir de l'excusa de l'estrena de També esto pasará, una adaptació d'una novel·la, voleu que ens digueu quina és per vosaltres la millor adaptació d'un llibre al cinema.
Va, que n'hi ha moltíssims, eh? I de molts gèneres diferents. Vinga, ja sabeu que ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres cada setmana adaptem un guió a les ones per parlar de cinema a l'Obsessió Contínua de Ràdio Olot.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.